L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Sílvia Llop, psicòloga. Benvinguda.
Hola, Gaspar.
T'has fet mai la pregunta, sentint-te una mica culpable, soc una fresca?
Sí que me l'he fet, sí.
Ja fa temps.
Ja fa temps, sí. Quan encara era jove i inexperta. No soc jove encara, però ara una mica més experta, sobretot perquè em dedico a aquests temes. Però sí, va haver un moment en la meva vida en el que jo volia trobar una connexió emocional, no? Volia tenir parella, però no em quallava ningú. Llavors, clar, quan jo tinc una connexió amb algú, doncs al final et ve de gust, acabes anant al llit i un dia vaig dir, ostres, porto 3 o 4 tios en 3 setmanes, seré jo una fresca? Però bueno, després em contestava i em deia, a veure, estàs buscant l'amor, estàs experimentant, noia, tranquil·la.
Yeah, clar, i ara t'has trobat, i ara en parlarem en aquest programa, amb força pacients teves que es fan la mateixa pregunta i segur que també la Noemí Seba i la Mireia Darder s'hi han trobat. Senyores, benvingudes, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, gràcies.
Sí, tu, Mireia, ja d'alguna manera això ja ho plantejaves en algun dels teus llibres fa anys, amb dones d'una altra generació, de les de la Sílvia.
Sí.
És a dir, que sembla mentida com es va repetint.
Sí, jo crec que el patró, en el fons hi ha moltes coses que no han canviat realment. No? Aquesta sensació de que no tenim que tenir desig o no tenim que ser desitjants o no tenim que tenir moltes relacions, jo crec que això encara no ha canviat.
Però tu has treballat molt per trencar tots aquests esquemes.
Sí, el meu treball té molt que veure amb creences, no? I precisament el que treballo és com trencar la creença de soc una fresca o no puc fer el que estic fent. Aquestes són les creences bàsiques que treballo amb les dones, ja? Perquè puguin permetre el plaer, el goig, això, el gaudi, no? Això és el que jo treballo principalment, bueno, amb moltes dones. Les de la meva generació, jo crec que ho tenen una mica pitjor. Han rebut encara molts més missatges de que tenien que estar molt més... ser fidels, no? No mostrar la seva sexualitat, bàsicament, no? Jo encara dic ara, no?, que si jo començo a explicar aquí els meus ligues, el que he disfrutat i quants n'he tingut, quedaré malament.
Dona, tampoc, a veure, no és el cas.
Jo també, Mireia, sí, no et preocupis.
La Sílvia també. No, a veure, vosaltres ja esteu curades d'espans, no? I també la Noemí, no? Sí. Però quedaràs malament depenent de qui t'escolti.
Jo crec que no. Jo crec que quedaré malament, en general.
Si tu expliquessis com has viscut tu al llarg dels anys la sexualitat, no?
Sí, i com l'he disfrutat i com he anat a buscar el plaer. I quantes relacions he tingut? Això, no? Quan em presenten moltes vegades i diuen la Mireia Darder que treballa amb sexe, jo haig de dir, bueno, això queda una mica malament. Clar, si fos home no tindria que dir això. Ja? Jo crec que no ens fem la pregunta. Els homes són uns frescos o sóc un fresc? Ja? Això... Encara és així per mi.
Per això hem titulat el programa Soc una fresca. Amb interrogant. Sí, tu ja en el seu dia ja vas publicar Nascudes per al plaer, no?
Sí.
I ja et queixaves que les mateixes conductes amb dones eren titllades d'una manera en què no ho eren amb homes.
Clar. Això ja era així. I jo crec que hi ha una part encara continua siguent així. Jo crec que hi ha una sort, també, que és que amb això del gènere que està canviant i que la gent s'identifica amb un altre gènere i tot això, jo crec que això realment està canviant, perquè ja no és les dones, no? Però la nostra cultura encara hi ha una por molt gran al plaer. A dintre de les famílies no es parla de sexualitat. És així, no? Llavors, com han d'aprendre els nens, no? No és un tema del que parlem de forma quotidiana, no? Els meus cursos de sexualitat venen joves que tenen 22, 23 anys, no? I els pregunto, a casa vostra es parla de sexualitat? I diuen, no. O sigui, encara continua sent un tabú. Per les dones més, però a dintre de la família encara continua sent un tabú, especialment el plaer.
I aprofundirem en aquest programa, a l'ofici de viure, també amb la Noemí Seba. Tu la pregunta te l'has fet mai? Soc una fresca, Noemí?
Mira, jo el que m'he dit, Gaspar, és m'hagués encantat ser una fresca.
O sigui, t'hagués encantat fer el que ha fet la Mireia Verdé.
Perquè en el meu cas, sí, sí, clarament.
Bueno, a veure, jo aquí tampoc he fet tant, però sí, m'he permès el plaer.
Sí, perquè... I mira que, vull dir, aquesta etiqueta de soc una fresca, o sigui, no penso això, ni molt menys.
Sí, m'interrogant, m'interrogant.
Clar, vull dir, una persona que gaudeix de la seva sexualitat no és una fresca, és una persona que gaudeix de la seva sexualitat, ni més ni menys, ni la fa millor ni la fa pitjor, no? Que té molt de pes, no?, el tema de la sexualitat en la dona. Però en el meu cas, com apuntava la Mireia, a casa meva sí que existia aquest pes respecte a... Has de tenir una parella per tota la vida, si has perdut la virginitat amb un noi, aquest ha de ser la teva parella, el teu marit, etc. Si aquesta relació no surt bé, qui t'estimarà si ja has tingut sexe amb altres persones? Et quedaràs sola, estaràs molt tocada. I això que avui potser sembla una mica, no?, una mica, hòsties, no?, quin pes, quina borrada, això és l'Espanya dels 90. Vull dir, llavors, clar, jo em vaig adonar que jo estava en una relació, no estava bé, però no sortia perquè jo no volia decepcionar a la meva casa, a la meva família i a la meva mare, perquè en recordo que teníem una veïna uns 5 anys més gran que jo, i recordo que aquesta noia va sortir d'una relació i va començar amb un altre nou, que no va funcionar, i jo recordo aquestes etiquetes de ui aquesta que ningú la voldrà. Jo no volia convertir-me en això, per tant, ara, amb l'experiència que tinc i la mentalitat molt més oberta, ojalà hagués sentit aquesta llibertat per escollir com volia jo viure la meva sexualitat, perquè jo vaig sentir molt la càrrega i la pressió de que només havies d'estar amb una persona.
Avui a l'Ofici de Viure, soc una fresca? Diu la psicòloga Sílvia Llop: no sou poques les dones que em dieu que esteu avergonyides de la quantitat d'homes que han passat pel vostre llit. Us fa por que us jutgin per això. És possible fins i tot que sigueu vosaltres mateixes les que us jutgeu per haver-vos ficat al llit amb homes que mai van arribar a res més. Amb aquest propòsit, el d'ensenyar a no jutjar-se, la psicòloga Mireia Verdé va escriure el llibre que hem esmentat, Nascudes per al plaer. Això va ser el 2015. I en aquest llibre ja hi deia: la dona no es creu mereixedora de gaudir quan aconsegueix el que desitja. Això es manifesta constantment en el terreny sexual, on la dona no es permet buscar el seu plaer sense límits i la seva satisfacció plena. La Sílvia Llop calma les aigües de les que es creuen un niu de perversió per haver-se enllitat amb diversos homes i diu: res d'això ens defineix ni ens etiqueta. L'únic que significa és que gaudim lliurement dels contactes carnals i o que no perdem la fe a trobar algú amb qui puguem construir una història bonica. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, aquesta pregunta m'interrogant a partir d'aquests dubtes que ha constatat i que constata la psicòloga Sílvia Llop a la seva consulta. Soc una fresca?
Anònim. L'home dona tendresa per rebre sexe i la dona dona sexe per rebre tendresa.
Hola, sóc la Luana Salvador. Sóc psicòloga sanitària especialitzada en sexualitat i teràpia corporal a través del moviment i la dansa. Soc autora, juntament amb la Mireia Verdé i l'Eugènia Gallifa, del llibre Mujer, Deseo y Placer, i em dedico a acompanyar persones a reconciliar-se amb la seva sexualitat i a construir-se una vida més enfocada al benestar conscient per viure amb més plaer i plenitud. Històricament, l'home que anava amb moltes dones era conegut com un Don Juan, i en canvi a la dona se la tildava de fresca, per no dir una paraula encara més denigrant. Ja sabem com ha influït la religió, la societat i fins i tot la política i l'economia en aquest sentit. I un dels factors que més mal ha fet, en la meva opinió, és la construcció de l'amor romàntic, en el qual ens hem vist tots submergits. La construcció d'aquest concepte ens ha introjectat creences, mites i pors sobre les nostres pròpies emocions i conductes. Què passa si l'home no vol sentir-se el salvador de cap dona? I més important pel tema que ens ocupa aquí, i si la dona tampoc? I si la dona vol sentir que dirigeix la seva pròpia vida i li ve de gust viure la seva sexualitat compartint-la amb moltes altres persones? Què passa si realment la dona comença a viure el sexe com li surt del cony? I mai millor dit, el sexe casual ha existit sempre i seguirà existint. perquè el que és en realitat és una decisió personal de com es vol viure la pròpia sexualitat. I no a tothom li ve de gust passar-se una vida sencera amb el mateix company de llit. I això no és una qüestió de gènere, sinó d'una manera de concebre el món i una convicció de viure'l segons els propis valors i no segons la moral d'altres que potser critiquen perquè potser és amb gent coberta. La humanitat seria més feliç si ens dediquéssim a experimentar la nostra pròpia sexualitat, com ens dona la gana, sense jutjar-nos a nosaltres ni als altres, simplement sent honestos i no fent mal a ningú. I què, si sóc una fresca? Si això vol dir que visc la sexualitat com jo vull, doncs llavors estic encantada de dir que sóc una gran fresca.
Sílvia Llop, estàs d'acord amb el que ens acaba de dir la Luana Salvador, psicòloga i sexòloga?
I tant que sí. O sigui, és que lo important és conèixer-se a un mateix i preguntar-se què és el que jo vull. És que no hi ha res més trist que viure la teva vida basant-te en allò que t'han dit que hauries de ser o que hauries de fer o com t'hauries de comportar o com hauries de viure. O sigui, cadascú té el poder absolut de triar com vol viure la vida, la feina, la sexualitat, les relacions de parella i absolutament tots els camps. Per tant, anem a fer ús d'aquest poder.
Sí, la Mireia va dient que sí amb el cap.
Sí, sí. Jo, abans de que la Luana digués això, anava a dir, sí, jo, orgullosa de ser una fresca. Si ser fresca vol dir estar connectada amb l'instint i disfrutar, gaudir i tenir la sexualitat que jo vull tenir, no? Això em donarà energia, força, vida, no? Perquè la sexualitat és una força regeneradora, realment, no? O sigui que això, i la frescura és algo que jo crec que és viu, no? Per tant, estar connectat amb la sexualitat i tenir les relacions que un vol, això dona una alegria, no? Un riure, un passar-ho bé, que és molt important.
Sí, a més, també penso que les dones, quan se'ns ha donat llibertat, fa por, no? D'alguna forma, o sigui, agafar com aquest poder personal d'escollir com vull viure, no? Com diuen les meves companyes, la sexualitat, però també la maternitat, també el meu projecte professional. Vull dir, penso que això fa por, no? I durant molts anys s'ha parlat molt del plaer i la sexualitat en els homes, i la dona ha estat com un instrument, no? Per donar-li plaer a l'home. I què passa quan les dones, no? Aixequem la veu i diem, no, jo també vull gaudir d'això. I també vull expressar què m'agrada, què no m'agrada, de quina forma. I penso que per mi la pregunta no és tan sóc una fresca, sinó cadascuna s'ha de fer l'autoreflexió des d'on mantenc jo aquesta relació sexual. Ho faig realment perquè és una cosa que em surt de mi, perquè vull gaudir, perquè estic obert a experimentar, o estic fent un intercanvi de sexe per afecte? Aquest és un altre tema.
Intercanvi de sexe per afecte.
Clar. Perquè aquí sí, potser les dones podem tenir sexe, però després connectar amb el buit, amb una soledat, no? Amb unes relacions molt fredes. Llavors hem de tenir cuidado amb qui ho fem i que estigui molt alineat amb els meus valors i amb la meva forma, com jo vull sentir la sexualitat. Però si ho faig d'una forma lliure i em sento bé a mi mateixa, endavant, no?
Sí. Jo crec que el problema que tenim nosaltres també com a dones és que se'ns educa per estar per l'altra persona. I creiem que si no hi ha un altre, no serem felices. I llavors ens dona molta por aquesta llibertat.
Total.
De tenir moltes relacions també a nosaltres mateixes, no? Perquè no hi haurà un altre que estigui allà, no? Ja? Jo crec que hi ha una part, no?, que té que formar part de l'educació, aquesta por a la llibertat que tenim també nosaltres mateixes, no?
Estic d'acord.
Sí.
Sílvia, dius, probablement gràcies a això, els dius a les teves seguidores o clientes, has après, gràcies a això has après un munt de coses. No ho trobes meravellós? Igualment és meravellós haver viscut una sola relació a la vida o no haver-ne tingut cap encara. Perquè el bonic de ser tu mateix és que tens unes vivències úniques i que ets diferent dels altres precisament per això. I aquesta és una raó fantàstica per estimar-te una mica més. O sigui, estem parlant aquí d'un problema d'autoestima, en el fons, Sílvia?
Sí, és que el problema és que cadascú ens passen i vivim una sèrie de coses i totes volem el que ha tingut l'altre. La que només té una relació diu, jo m'hagués volgut passar per la pedra tot Cristo. La que han tingut diverses relacions diu, ostres, que no trobo ningú amb qui informalitzar. I ho fem com ho fem, no sé com ens ho muntem, que sempre ens acabem flagel·lant. Llavors, important entendre, escolta, si tu has viscut aquest camí meravellós, meravellós, magnífic, que vols fer una altra cosa, vale, doncs treballa en tu, canvia, fes les coses diferents. Però el que no podem fer és estar fustigar-nos perquè hem viscut una pel·lícula X, digue-li anar molts homes al llit o moltes dones al llit, o digue-li anar amb una sola persona, o no haver anat amb ningú. Perquè hi ha gent que diu, és que jo mai he tingut una relació sexual i ara ja és com, tinc 40 anys, imagina't, eh? Tinc 40 anys i ja no, és que no m'hi veig perquè, clar, què faré, com li explico? I és com, escolta, doncs ha sigut la teva experiència, ha sigut la teva experiència, si tu vols viure relacions sexuals, bueno, doncs has de treballar què ha passat aquí, perquè tu has volgut tenir relacions i no les has tingut, anem a treballar-ho, anem a pujar-te l'autoestima i després doncs a explorar i a viure coses.
Sí, tot això que estem dient, Sílvia, sense Tinder no seria igual? És a dir, a l'època de la Mireia, per exemple, la Mireia diu, clar, diu, si jo expliqués aquí la meva biografia...
Però no perquè la meva... Jo he tingut moltes relacions, però no perquè la meva sigui així, no? Si es vol dir que ja hagi tingut infinites relacions, sinó perquè no queda bé.
No queda bé. Tampoc és l'objectiu d'aquest programa, no, quedar bé. Per tant, cap problema. I menys convidant-vos a vosaltres tres, eh? O sigui, llavors, Mireia, una cosa, tu que ets la veu de l'experiència. Sí. Tot això, tu, que tens aquest passat,
sí.
Sense Tinder.
Sí, sense Tinder, sí. Bueno, existien les discoteques, existien les festes, les guateques. No, però segurament sí, que... Igual era una mica més difícil tenir tantes possibilitats com es tenen ara realment, no? Però les possibilitats que es tenien també eren més reals. Aquesta és l'altra, no? Quan et coneixies algú, el coneixies físicament, o podries saber, o no era de qualsevol lloc del món que no sabies res, que no, que això també passa, no? Sinó que era més proper, jo crec que això també hi havia més contacte. Però sí, segurament no hi havia tantes possibilitats, sí, realment.
Estava preguntant, Sílvia, la relació entre, no, aquests dubtes que reps i Tinder.
A veure, el que fan les aplicacions és donar-te més possibilitats, és el que deia la Mireia, vull dir, tu tens allà un munt de gent que està buscant coses, no saps el què, però algú està buscant, i llavors doncs, tu connectes amb aquesta gent i és molt més fàcil que sortir a una discoteca i veure algú que tu no saps si té parella, si no, si li agrades o si no. Llavors és com que et facilita el camí a tenir el que sigui, una relació sexual, una relació de parella, això ja s'haurà de veure. Però clar, les aplicacions el que fan és que es multipliquin les teves possibilitats.
I també el que veig molt, Gaspar, és la sensació, no? És el que les dones ens transmeten, no? No parlo amb nois en aquest sentit. El típic no comentari de, és que penso que tothom, els nois, van només per buscar sexe, no? I això també, bueno, com genera una mica de neguit, no? Però sobretot el tema o la problemàtica és que hi ha noies que quan tenen aquesta primera cita potser tenen una relació sexual amb aquesta persona, i a mi m'han comentat, potser jo no l'hagués tingut, però sento que és el que s'espera de mi. Penso que si no la tinc, potser no tornaré a veure aquesta persona. No sé, és una mica com que estic acceptant unes regles del lloc pel fet d'estar a Tinder, però després no em sento bé amb aquesta relació. I tornem una mica el que deien abans, tu has de funcionar a la sexualitat com ets tu. Vull dir, encara que sigui Tinder o una altra aplicació o d'igual una discoteca, com deia la Mireia, tu has de funcionar en base a com ets tu. No t'has de sumar a una tendència, perquè hi ha persones que el tema de la sexualitat puntual la porta molt bé, perfecte. Però si tu veus que això a ti t'està generant un buit, falta de seguretat, baixa autoestima i de més, potser no va amb tu. I això s'ha de valorar. Mm.
A les noies, escrivia la Mireia Darder en el seu dia, res o gairebé res sobre... No se'ls ensenya res o gairebé res sobre la manera d'aconseguir el seu plaer. La majoria es llencen a tenir una relació sexual sense informació efectiva, sense conèixer, i sovint més per complaure el noi i no perdre'l, escrivies tu aleshores, que no pas en connexió amb el propi desig.
Claro.
D'aquesta manera, després de la seva primera experiència sexual, algunes noies acaben patint una enorme decepció, una vivència que les marca negativament i que pot arribar a ser difícil de superar. I el sexe comença a ser motiu de patiment i, per tant, val més no mirar-lo de cara per no prendre-hi mal. Això també, com subscrius, que hi continua passant?
Jo crec que sí, com ha explicat ella, jo crec que continua passant. Hem deixat de tenir que ser verges, no?, a tenir que tenir moltes relacions, com deia abans la companya, no? Tot el que sigui haig de, tenir l'obligació de, no té res que veure amb el que jo desitjo, amb el que jo sento internament, no? I canviar el patró de no tenir relacions, només un home, a tenir-ne molts, continua sent, no està en contacte amb el que jo vull realment, no? I el que jo vull realment ho haig de descobrir, no? I això a vegades és difícil més quan no se'ns educa, com deien les famílies, en la sexualitat, no? No se'ns ensenya, no? Com podem sentir desig, com és el plaer, ni se'ns parla d'això. Del plaer no se'ns parla, no? Llavors, clar, és que és molt difícil. I jo afegiria una cosa més d'abans, no? Les dones també se'ns educa per culpar-nos molt a nosaltres mateixes. Que en els homes, jo crec, els homes ens culpen a nosaltres, no? Llavors, hi ha una cosa de que qualsevol cosa que fem, de seguida estem mirant si ho hem fet malament. Jo crec que per això hi ha tantes dones a psicoteràpia i no hi ha tants homes. Perquè nosaltres tenim una tendència tan gran a dir no, segur que no ho he fet bé, segur que m'he equivocat. Molta facilitat per això. Ja? Un home té una relació que el deixa buit i no, igual ni es planteja, no? Si ho ha fet malament o no, diu, va, ja en tindré una altra. No? En canvi, la dona ens qüestionem moltíssim tota l'estona.
Sí, i està d'acord la Sílvia Llop, i ho veus també en les generacions més joves?
Sí, o sigui, que les noies o les dones tenim tendència a culpabilitzar-nos més i a qüestionar-nos més, sí. Jo crec que els homes teniu l'habilitat una mica, i potser ha sigut que us l'han ensenyat així, o no sé exactament per què, però aquesta habilitat de desconnectar una mica, de dir, bueno, doncs això no va amb mi, saps? O, bueno, doncs ha passat així, mala sort, i jo segueixo endavant, i que està molt bé, vull dir, que s'hauria de fer un mix de les dues, no? D'entrar en contacte amb, bueno, l'autocrítica una mica, tampoc podem anar per la vida pretenent que ho fem tot bé, però un mix entre fer autocrítica i entrar a la part més emocional i també en saber dir, bueno, vale, ja està, ja no em matxacaré més, doncs ja està, he agafat un aprenentatge d'aquí, aprenc això i ara ho tiro, perquè és que jo tinc gent a consulta que es passen anys i anys i anys culpabilitzant-se per les coses més absurdes que t'ho diuen i dius, ostres, jo t'entenc perquè entenc que m'estàs explicant aquest procés, però ja ha passat molts anys d'això, en sèrio t'estàs sentint culpable per aquest únic moment que va passar a la teva vida? Ja està, hem de deixar-ho passar. Però és veritat que, bueno, que tenim aquesta tendència a pensar que, bueno, que tot és culpa nostra, però clar, això té una doble vertent, que és també la del control, perquè si això és culpa meva, vol dir que jo també puc fer alguna cosa per canviar-ho, i a vegades això ens passa en les relacions que bueno, pues que és algo que no funciona i diem, jo, la culpa és meva, perquè així si jo em treballo, jo arreglaré la relació, lo qual evidentment no funciona.
En les persones que us estiguin escoltant i mirin retrospectivament, en aquest cas dones, perquè el títol del programa és Soc una fresca m'interrogant, mirin retrospectivament com si diguéssim el seu currículum, la seva trajectòria. Així com la Mireia està ben tranquil·la i contenta, diguem-ne, del passat, tot i que no l'explica per no quedar malament, però... potser hi ha dones que sí que se senten culpables, no? Retrospectivament, no? I que diuen, ostres, potser me'n penedeixo d'aquesta època en què vaig... Jo en aquella època m'ho vaig passar bé, vaig gaudir del plaer, de la meva sexualitat, però ara, vist retrospectivament, me'n penedeixo. Això també pot ser, no, Mireia?
Sí, clar que sí. Jo crec per això que les creences són molt importants i que si no flexibilitzem les nostres creences, després farem coses de les quals ens sentirem culpables. O sigui, tenir unes creences flexibles, no?, ens ajuda a que puguem acceptar noves experiències i noves coses a fer. Val? Si les creences són molt rígides, jo me les puc saltar, però després m'atacaran, anem a dir-ho així, i em sentiré molt culpable. Jo crec que flexibilitzar les creences...
És molt interessant aquest concepte, flexibilitzar les creences. Clar. Perquè aquí, normalment, aquí, al llarg dels 17 anys ja que fa que fem l'ofici de viure, sí. Tu hi ets des del minut zero, Mireia, s'ha parlat molt de canvi de creences, però no tant d'aquest concepte flexibilitzar creences.
És que realment no es poden canviar, formen part de nosaltres, estan internament dintre, però sí que el que podem és flexibilitzar-les. No? Flexibilitzar-les vol dir acceptar que poden haver-hi experiències que igual no quadrin totalment amb la creença que jo tinc, però que sí puc acceptar que hi ha parts meves que igual no estan dintre d'aquesta creença també, no? O sigui, això de flexibilitzar jo crec que és superimportant. Per mi és tan important com flexibilitzar el cos, no? O sigui que el que podem fer amb les creences no és canviar-les. Jo crec que canviar-les no arribem mai a canviar-les, no? Sinó que el que fem és donar altres possibilitats. Això és una possibilitat, el que crec, i també n'hi ha d'altres. Jo crec que això és, per mi, el millor, vaja. En la mida que jo flexibilitzo més, més capacitat tinc de tenir experiències en el món que em satisfaguin.
sigui, per tant, puc acceptar que algú em digui, mira, escolta, ets una fresca, però sí, jo és igual, o sigui, em flexibilitzo també aquesta...
Clar, puc entendre que la persona té una determinada mentalitat i que ser una fresca, no?, vol dir una sèrie de característiques, anem a dir-ho així, sí?, que jo puc acceptar de mi. Ja? Jo no haig de ser d'una manera determinada. Això seria flexibilitzar, no? Perquè si jo em qüestiono si sóc una fresca, no?, vol dir que hi ha una creença que diu que no ho haig de ser.
Clar.
Ja? Clar. Sí? Que sí. Això seria, no?
Com ho veus, Noemí?
M'encanta aquesta reflexió, eh?
Eh que sí? Sí, sí.
Sí, i a més, també afegiria que només no flexibilitzar el que diu la Mireia, no?, les creences, sinó també una mateixa entendre que jo puc viure diferents etapes i que hi ha diferents part meves que potser fa 15 anys em sentia supercòmode, tenint moltes experiències diverses amb diferents persones, i avui estic en un altre moment de la meva vida, i vull unes altres experiències. Vull dir que a vegades som com molt rígids amb nosaltres mateixos respecte per què vaig prendre aquesta decisió, per què vaig aguantar aquesta parella, per què vaig tenir tant de sexe. Bueno, perquè aquella part de tu, aquella persona de fa 10 anys, ho necessitava i ho vivia d'aquesta forma, no? I penso que ens hem de reconciliar també amb aquestes parts nostres, que avui potser ja no estan tan alineades amb la dona que sóc avui, però sí amb la dona que era fa 10 anys. I això penso que aquesta perspectiva també és interessant, perquè a vegades, no, ens culpabilitzem per coses que en aquest moment estaven bé. I sobretot aquestes creences, què estic agafant de referència? Perquè si potser agafo de referència la mentalitat dels meus pares, de la meva àvia, de la religió, de la societat, primer m'haig de preguntar si això va amb mi. Això forma part de mi? Jo estic, no? O sigui, estic en coherència amb tot això? O potser no? I a vegades, bueno, aquesta rigidesa i aquesta flexibilitat per mi té molt a veure amb això, en qüestionar-me si aquesta creença és meva o potser no ho és, eh?
Sí. Què en pensa la Sílvia?
Sí, és que el tema de les creences és algú que tenim molt interioritzat, no? I que són com sentències. Això és així perquè així és, punto. Per què? Perquè m'ho va dir la meva mare, perquè m'ho va transmetre no sé qui, o perquè la cultura o el que sigui del moment deia que érem així. Però és molt curiós perquè hem estat explicant cada una mica al principi les nostres experiències i veus quina era la de la Mireia, després en edat ve la Noe, i després vinc jo, que a mi no se m'ha inculcat el de has de tenir una sola parella, ja si tens sexe pues ja no pots estar amb ningú més. O sigui, jo he tingut super llibertat amb això. El que passa és que jo, des de la meva banda, el que sí que he sentit és que les meves primeres relacions eren totes, o sigui, jo no disfrutava. De fet, amb la primera persona, que era un nòvio que tenia, amb qui vaig perdre la virginitat, no vaig arribar a tenir un orgasme mai. I vam estar 4 mesos, que dius, no és un gran temps, no, però en 4 mesos no tenir un orgasme mai, fent, o sigui, mantenint relacions sexuals, amb altres coses sí, però amb les relacions no. Bueno, hi havia ja tot això de complaure l'altre, no? O de que algú t'estigués fent mal quan t'estava tocant i jo no ho deia, perquè pobret, a veure si li faria jo, sentir-se ofès o li faria mal dient-li que no ho està fent bé, no? Llavors espero que això hagi anat canviant i que si ve algú d'una generació de que ara té, doncs imagina't, 20 i pocs anys, ens digui que ja no hi ha això, que ara ella li diu, no, escolta, toca'm aquí, toca'm acá, fes-me això i fes-me aixà, i que s'ho estan disfrutant, perquè nosaltres no ens ho hem disfrutat, o sigui, conforme vas pujant l'escala cap a dalt, veus que cada cop es disfrutava menys al principi.
Sí, la Mireia va fent que sigui amb el cap.
Sí, jo crec que per això que hi ha una prèvia, que és per saber com tens plaer, t'has d'haver explorat, no? Has d'haver conegut el teu sexe, saber què t'agrada. I això a les dones és algo que realment no se'ns deixa, no? Explorar, jugar, investigar... No és patrimoni de les dones, això. Ja? Això és més patrimoni dels homes, no? Llavors, en la mida que tu t'exploris i sàpigues què t'agrada, però per això has de creure que tens dret al plaer i estar satisfeta sexualment, que aquesta és una creença que les dones no tenim.
Sí, encara ara?
Jo crec que bastant. No sé, les de, com deia ella, les de 22 anys, no ho sé.
No, us hem convidat a 3 professionals de diferents franges d'edat, sí, per contrastar, però veig que en alguns àmbits hi ha unanimitat.
Exactament. Jo crec que això no ha canviat tant. No. No, no, no. Les dones... Bueno, en les meves formacions de sexualitat femenina que faig amb la Luana, jo crec que tenim la sensació que estem construint una sexualitat femenina, perquè no existeix. La sexualitat és una sexualitat masculina i l'estem construint entre els grups que fem, no? I descobrim cada vegada coses noves que nosaltres no sabem. Ja? És, jo crec que estem en construcció, realment.
Sí, l'ombra del patriarcat és allargada.
És allargada, sí. Molt allargada. Per la sexualitat femenina, molt allargada. La meva experiència és aquesta.
No, a més, tu, Mireia, has viscut en primera persona també algunes polèmiques durant la promoció dels teus llibres a partir d'alguns titulars que han sortit als diaris. Te'n recordes? No?
Sí, ja fa anys, recordo, me'n recordo.
I no va ser fàcil, eh?
No va ser fàcil, no. Quan el titular era "Tots som bisexuals", va ser tremendo.
Sí, no?
Tremendo, tremendo.
Tots som bisexuals.
Això va ser terrible.
I en una altra, a La Vanguardia vas dir que la prostitució, en segons quines circumstàncies, té sentit. Eh?
Sí.
També una altra.
Clar.
Diu, té sentit, deies, el subtítol era, té sentit si la dona l'accepta i en gaudeix.
Clar, clar. El que passa que dir això significa afavorir les persones que fan tretes de blanques. Per tant, és que no es pot dir, perquè si no estàs afavorint coses que són terribles.
Tu deies, o sigui, el text era la prostitució en segons quines circumstàncies té sentit si la dona l'accepta i en gaudeix, una cosa que es percep amb un gran rebuig social, sí. Perquè significaria que seria empresària d'ella mateixa.
Això també, clar. Mm. Això també. Això seria una de les raons per les que no es permet, també. Ja? Però bueno, jo crec que no és l'única, també, no? Bueno.
Déu-n'hi-do, no, tu, Mireia, has protagonitzat aquí titulars, no t'has tallat un pèl, eh?
S'ha ficat en bons jardins, eh? Parla, Mireia.
I el dia que expliquis això, no?, el teu currículum, sí.
Tu vas tirant a veure si ho agafa, eh?
A veure, si fos jo, sóc conscient, Sílvia, que si t'ho plantegés a tu, tu ja ho hauries explicat.
Sí.
Si tu, Sílvia, no tens, bé, cap de les tres convidades d'avui a l'Ofici de Viure no té pèls a la llengua, eh? I tu, Sílvia, de cap manera, no? Has tingut també, has notat aquest rebuig també per part d'alguns sectors, pel fet de parlar, anava a dir clar i català, català a vegades no, perquè t'adreces a un públic també de tot l'estat espanyol i de Llatinoamèrica, no? Però parlar clar d'aquests temes?
Sí, però bueno, és que clar, sempre, quan tu parles clar i no ets molt políticament correcte, perquè en realitat, jolín, és que no ho pot ser, si tu tens passió pel que fas realment i vols ajudar, és molt difícil fer això sense ficar-te en cap jardí, és molt difícil. Llavors, jo intento dir les coses com les veig, però no des de la meva perspectiva personal normalment, sinó des de la meva perspectiva professional, després de que estigui tot el dia escoltant històries, ajudant a gent, parlant amb gent, llavors jo m'acabo, bueno, pues el meu cervell es creen caixetes que dius, quan passa aquesta cosa, normalment passa aquesta altra. I llavors jo ho explico. Què passa? Pues que hi ha coses que no cauen bé. Però bueno, és que al final no podem estar tota l'estona trepitjant ous, perquè és que si no avançaríem gens.
Sí, això és real també, no? Que si no es plantegen certs temes o no es diuen certes coses, això realment no canviarà. No, o sigui que hi ha que passar una mica més del límit, no, jo crec, perquè si no, si les coses continuarien igual, no?
I de fet,
penso... Sí, i si em permeteu un sí. segon, no, eh? Sí. Hi ha una pregunta que a mi em fa moltes noies i no m'ha fet ni un sol noi mai a la santa vida, que és... estic amb una persona que és meravellosa, és magnífic, per fi trobo algú que em tracta molt bé, no sé què, no sé quantos, però no m'atreu. Hauria de seguir coneixent-lo? I potser hi ha gent que porta 5 mesos coneixent aquest xaval. Aquesta és una pregunta que em fan dones cada dia. Homes, cap, perquè si tu no li atraus a un home, a mi no m'atreu, he anat a 3 cites i no m'ha atregut, doncs adéu, ni s'ho plantegen. Però és que nosaltres estem, o sigui, som capaços de dir, vale, pues sacrifico la part de sexualitat de la meva vida per tenir una relació amb un bon home. Exactament. Ostres.
Exactament, sí. Jo crec que això és superimportant, no? Això, que se'ns ha educat, no?, per buscar més, com dèiem abans, l'afecte, no? I no per connectar amb la sexualitat, no? I per tant, no estem pensant en que la sexualitat forma part de la nostra vida com algo molt important i que ens farà estar més alegres, més contentes, més felices, no? Sinó, d'alguna manera, se'ns ha educat per buscar la seguretat, també. Ja? I si és un bon home, vol dir que tindrem seguretat i que podrem estar bé, no? Això que, bueno, que deien moltes ginecòlogues quan jo preguntava, no? Deien, hi ha moltes dones que venen a la consulta en les quals elles no tenen desig i no ho consideren un problema. Ja? O sigui, en les dones, no? El desig, el plaer, el disfrutar, És algo que és com si no formés part de nosaltres mateixes.
Sí, i fixa't, Mireia, que si els preocupa no és tant per elles, sí, sinó per la conseqüència que pot tenir en la seva relació, sí, i en la seva parella, exacte, el fet de jo no voler tenir relacions, exacte, sexuals. I és més una preocupació de què passarà, no?, en la meva relació, i no tant per el que jo estic, no?, sentint en aquest moment.
Sí, clar.
Sí. Però tu, Mireia, a l'època en què vas escriure els teus primers llibres, el teu primer llibre, internet no havia tingut la influència en la sexualitat que ha tingut ara.
Sí. Bueno, a veure, anem a veure. Jo tinc problemes per publicar les meves coses a Facebook i a Instagram. Mm. Val?
Perquè està capat.
Està capat. Mm. Amb la qual cosa continua sent un tabú.
Bueno, de fet, quan posem un sexe, la paraula sexe,
exactament,
hem de posar... O sigui, no pots escriure la paraula sexe. No. Has de posar interrogants, no sé què, que se sobreentengui, perquè si no, no s'hi dona visibilitat a aquesta publicació. O sigui, imagina't si avui encara,
exacte,
hi ha tabúes respecte al sexe.
I com ho feu?
Com, pues, posant nascudes pel plaer, per exemple, que no té la paraula sexe.
Jo passo l'íntimament i fico la paraula sexe i m'és igual que ho vegi, que ho hagi de veure i ja està.
Clar, a mi m'han tancat dos comptes per això.
Ah, sí?
Sí.
Uau.
A Facebook. Clar. Clar, és que continua sent un tabú. El sexe continua sent un tabú, no? Em deien que museus que tenen figures de deeses o de nusos, no? No publiquen a pàgines normals als Estats Units, sinó que publiquen a pàgines com més aviat, no pornos, però més
eròtiques.
Més eròtiques, perquè si no els hi treuen.
Però penso que, fixa't, que només no és un tabú a Instagram i de, sí, més, sinó fins, sí, i tot, jo penso, Gaspar, entre amigues. Vull dir, sí, jo ara començo amb les meves amigues a parlar amb una llibertat, no?, molt honesta i molt sincera de què em preocupa, què em funciona, què no, però durant molt de temps era un tema, ai, a mi això no m'interessa. Ostres, si no podem parlar entre nosaltres de la sexualitat amb llibertat, no?, i amb sinceritat, al final és un tema que ens ho guardem i ho vivim molt en soledat, sí, i fins i tot pensem que el que em passa a mi no li passa a ningú. I això és molt important.
Això és una de les coses que més les dones agraeixen dels treballs que fem en sexualitat femenina.
Clar.
Veure que són normals.
Clar.
O sigui, hi ha un complexe d'anormalitat... Tremendo.
Sí, jo que faig molts grups, les dones el que més agraeixen, ostres, me n'adono que el que em passa a mi no és algo raro, no hi ha res de dolent amb mi.
Exactament.
El que em passa a mi no em passa només a mi, i exactament, aquesta, no, com humanitat compartida,
exactament,
com que suavitza molt, no?, això que sentim per dintre.
Sí. També deu passar amb els teus grups, oi, Sílvia?
Sí, 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 és que clar, tots aquests temes emocionals, sexuals, o sigui, totes aquestes coses són el que sempre es deien, bueno, es deia, has de rentar els draps bruts a casa. Bueno, he fet una traducció una mica mangui,
però... Està bé, està
bé. ja sabeu a què em refereixo, no? Llavors, com que quan tens un problema, quan les coses no van bé, quan no et sents bé, quan passa alguna cosa en tu que dius, ui, això és normal o no és normal? Tu assumeixes que no és, o sigui, que no és normal, que estàs tarada. Sí. En lloc d'agafar, parlar-ho i veure, ostres, a mi amiga, aquesta també li passa, a la germana de no sé qui, mira, també li passa, i a aquest home també li passa. O sigui, intentar normalitzar coses que realment són normals, però que com no les hem parlat, doncs ara sembla que estiguem descobrint aquí el gran iceberg, quan és algú que ha passat tota la vida, totes hem tingut experiències molt semblants en molts camps, el que passa és que no les hem compartit.
I a les dones, a les pacients, a les quals que es fan aquesta pregunta, Sílvia Llop, seré una fresca o sóc una fresca per haver-me anat al llit amb tantes persones, què els dius quan els fa por parlar de la seva trajectòria o explicar-ho a, per exemple, una persona a la qual acaben de conèixer o amb la qual posem per cas si volen casar o amb la qual ja hi tenen molta confiança, però no s'atreveixen a parlar d'aquest seu passat?
Ah, és que, a veure, si acabes de conèixer la persona, igual no cal que li treguis el currículum, vale?
D'acord.
Però no fa falta. Però quan tu tens una connexió amb algú i t'estàs coneixent i veus que voleu tirar endavant i tal, jo crec que són coses que s'han de parlar. És que la gent diu, no, jo no ho dic i m'ho guardo com si fos algú brut i com si fos algú dolent. És que el fet de tapar-ho ja estàs creant el precedent de, ui, les coses que puguin ser incòmodes no les hem de dir. I jo crec que això s'ha de saber. O sigui, el meu nòvio sap perfectament, no a quantes persones perquè no les he comptat, ell tampoc les ha comptat, els dos sabem que els dos hem sigut prolífics, anem a dir-ho així.
Prolífics.
Llavors, prolífics, sí. Llavors, clar, és com, vale, doncs molt bé, jo he tingut nòvios que ha sigut un problema, o sigui, és un problema no per la relació, no? Però que quan potser els parlàvem d'això, els vaig explicar, i jo havia estat amb més persones que ells, ostres, eren com, uf, déu-n'hi-do, jo dic, què vols, que et vingui precintada? Pues no estic precintada, no? I ja està, si no et va bé, és veritat. Però és com, escolta, la persona que t'estimi t'ha d'estimar amb el que portes, no t'ha d'estimar perquè li has amagat diverses coses que creies que et podia jutjar.
I és clar, i parlant de sexualitat, clar, el fet que hagis estat prolífica també té avantatges, diguem-ne, per la teva parella, diguem-ne, no? Hi ha tot un aprenentatge aquí, eh?
A més, és que jo prefereixo que em vinguin experimentadets, tu, així, jo no li vull ensenyar a un tio, saps? O sigui, que vingui ja ensenyadet, que l'hagin fet el treball les d'abans i així ho gaudim.
Clar, però és que això és important, per això quan les dones no ens coneixem, No podem gaudir tant, és que és així, no? Clar, però això encara continua sent la vella idea de la virginitat, no? De que una dona val en funció de si és verge o no. Això, la creença, no? Aquesta està al darrere, encara que estem una mica menys amb ella, però està al darrere d'això.
Escolta, doncs Mireia, ja has après un nou terme, prolífica.
Sí,
eh?
O sigui, molt interessant.
Tu el que eres prolífica.
Sí. Molt interessant.
I acabarem amb un altre dels titulars de la Mireia Darder. En el fons, el patriarcat, això ho vas dir també a La Vanguardia l'any 2014, en el fons el patriarcat no deixa jugar a un altre tipus de relació sexual que no sigui la de l'abús, deies tu aleshores, ja que si, com afirma aquest tipus de societat, la dona no sent desig i l'home sí, la relació sexual només es pot sostenir des de l'abús d'ell cap a ella.
Sí, sí, sí. Això va ser una de les coses que, mentre escrivia el llibre, va ser com una comprensió, i em vaig quedar molt espantada de dir, com diràs això, no? Quina relació es pot donar entre algú que no té desig i un altre que sí que en té? Clar, això és el que... aquesta és la proposta del patriarcat de les relacions entre home i dona. És que és tremendo. No? Bueno, és que a mi m'espanta això, no? És com dir, ostres, com és possible, no? Aquesta cosa de que se'ns diu que no tenim que tenir desig, d'alguna manera, ens castra totalment, com a dones, totalment, ja? I no ens deixa disfrutar.
Però jo t'escolto, tu parles en present, no? I a mi em sembla, em sona com a passat, no? Com si això fos el passat, no pas el present.
I quan estem dient que les dones encara, quan van al ginecòleg i no tenen desig, no consideren un problema, no és tan passat, això. No és tan passat. I que quan a la Sílvia li diuen no, que si ha tingut més relacions que la parella ja no se senten bé, això no és passat. Això no és passat. Hi ha moltes d'aquestes coses que continuen estant presents. Moltes. Sí, sí.
Sí, jo penso que potser sí que estem ja connectant més amb la llibertat i que tenim l'opció d'escollir, i que per sort cada cop es parla més d'aquests temes amb les amigues, no? Tot la feina que fem a nosaltres, i hi ha aquesta opció, s'estan flexibilitzant les creences, com deia la Beatriz Mireia, però sí que encara hi ha aquesta càrrega, no? Aquest pes social, aquest pes de la família, no? I, bueno, jo penso que sí que estem millorant, i m'encantaria, no, poder parlar amb aquestes persones de 20 anys com estan visquent aquesta sexualitat, no? Perquè sí que penso que potser hi ha molta més obertura, no, per experimentar, i penso que això està superbé, però, clar, tampoc no sé quins referents tenen aquestes persones, no? I quan a gust se senten amb aquesta experimentació, com tu deies abans, Mireia, estem passant d'un extrem a l'altre, de no tenir cap relació, ara està de moda, o per pertany a un grup, o per quedar bé dins el meu grup d'iguals, haig de ser una noia, no, com molt oberta, és que potser tampoc és això, no? De nou la mirada és cap a dintre, no cap a fora.
Clar. Sí, sí.
Què vull jo?
Què vull jo, no? I per saber què vull jo, haig de poder-me sentir a mi mateixa, explorar-me a mi mateixa, saber què m'agrada, no? I de moment, hi ha que fer-ho soles, perquè a la família no se'ns ensenya. Ja? Bueno, per no parlar del porno, que això ja és seria un altre tema.
Per què seria un altre tema?
Perquè entraríem en un altre tema molt gran, no? Que realment, no? Jo tinc una amiga que dona classes a adolescents de 12 anys, no? Vale? I els hi va preguntar qui no havia rebut un vídeo porno al seu mòbil.
12 anys.
12 anys. I tots van
ningú.
Dir que... Exactament, ningú. Estan aprenent amb el porno. Com que no ensenyem a la família, estan aprenent amb el porno. És així?
Sí. Tu, Sílvia, també ho constates?
Sí. O sigui, és que clar, si no parles, això m'ho vam preguntar l'altre dia en una entrevista o algun premi, què opines i tal, i dic, a veure, jo no crec que el porno sigui algú que tu hagis necessàriament d'aprendre, és com si jo veig un mogollón de pel·lis d'assassins en sèrie i jo no aprenc a ser un assassí en sèrie. però perquè tinc unes normes a la societat, tinc uns pares que m'han ensenyat, bueno, no matis, això ha sigut un ensenyament implícit, no? Però t'ensenyen certes coses i certs codis de moral, però si ningú t'està ensenyant com has de viure les teves relacions sexuals, si tu estàs veient porno i no tens res amb què comparar-ho, ni ningú et diu, ei, que el porno és ficció, és com si estàs veient un assassí, saps? És ficció, però el teu cap no sap que és ficció, el teu cap, que a més és un cap de preadolescent encara, o de nens, em sembla que vaig llegir que començaven als 7 anys o així a veure porno.
Sí, als 7 o als 8.
Sí, pues clar, no tens l'esperit crític de poder donar-te compte que això no és una realitat, perquè com ho has de saber si ningú t'ho ha explicat?
Tu veus les conseqüències del porno, tu, a la teva consulta, a nivell psicològic, les veus, m'imagino, dia sí, dia també, Sílvia?
Veig més aviat gent que igual ha tingut relacions sexuals al qual un home igual ha començat a fer coses que ha dit, hola, o sigui, en quin moment ens hem convertit aquí en això? Perquè clar, una cosa és que tu consensuis amb algú, ens agrada els dos aquest tipus de pràctica, l'anem a practicar i ens ho anem a passar bé, que és genial, i una altra cosa és que acabis de conèixer una persona i que t'agafi i t'escanyi, per exemple, perquè a ell li agrada i dius, vale. I jo, llavors, jo sí que ho veig més en aquest sentit, en el quan m'expliquen certes relacions que diuen, ostres, jo això no ho volia fer i m'he trobat en aquesta situació que ha sigut molt violenta.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. M'agradaria, en aquesta recta final, Mireia, recordant aquest Nascudes per al plaer, aquest llibre, jo me'n recordo que te'l vaig presentar, vaig fer la primera presentació fa molts anys, I clar, tu expliques per què la dona, i tal com diu el títol, ha nascut per al plaer.
Sí.
Ens pots fer 5 cèntims per acabar? Crec que seria bonic, eh?
Sí.
Que seria bonic. O sigui, però esclar, almenys a dir que els homes no han nascut tant per al plaer. No,
però és que els homes ja ho creuen que han nascut pel plaer. Aquesta és la diferència. O ja ho creieu? Home, tenim molta capacitat pel plaer, no? O sigui, tenim un orga sexual, que és el clítoris, que només serveix pel plaer, no? I a diferència del que la majoria creiem o creuen, que només és una punteta, medeix 8 centímetres, ja?
Poca broma.
Home, és enorme, no? I tot és teixit això, sensible, no? Ja? Tenim orgasmes més llargs, també, no? Tenim més estímuls que ens exciten, ja? Per tant, també tenim més facilitat, això, per ser bisexuals, també, no?
Oh, jo em sento totalment en minoria aquí. Sort que ja s'acaba el programa. Perquè dius...
També més zones erògenes, no? Que poden produir orgasme. Realment tenim molta capacitat pel plaer. L'únic que no ho sembla, amb la qual el patriarcat ha fet una bona feina.
La Sílvia, amb algunes pacients els hauràs de passar aquest fragment del programa.
I tant, ho faré, ho faré. L'haureu de traduir, eh?
Sí, tu, aquest convenciment tu també el tenies, Noemí?
Que estem preparats pel plaer, i tant. I tant que sí. No s'han donat permís per gaudir.
Exacte.
Aquest és el tema, no? I que també nosaltres estem obertes, no?, a aquest experimentar i aquest que diu Mireia, no?, de conèixer-nos a nosaltres mateixes, i hem de començar per la masturbació i aquestes coses que encara costa molt de posar paraules, però és que és així. I és molt difícil que a casa nostra ens eduquin en educació si les dones no estem còmodes amb nosaltres mateixes, amb la nostra sexualitat. Serà molt difícil educar en sexualitat.
Clar, i que també no hi havia una utilitat en el nostre plaer, perquè en el plaer de l'home hi ha la utilitat de que fan fills amb el plaer. Però la dona, quan van descobrir que no calia que s'ho passés bé per poder concebre una criatura, doncs ja està, ja no hi hem de donar gaires voltes. Llavors jo crec que també aquesta és una part que ha fet que se centri molt en l'home, el plaer, perquè és com si no té plaer, s'acaba la humanitat.
Senyores, ha estat un plaer, mai millor dit, sentir-vos. Heu dit moltes coses i heu desmuntat molts tòpics. Jo em pensava que alguns ja estaven desmuntats, però veig que no pel que en dieu. Moltes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure, a l'estudi Noemí Seva i Mireia Darder. Senyores, gràcies.
Gràcies.
I des de Madrid, Sílvia Llop. Sílvia, moltes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies. Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.